2017 Capital. El resum de l'any al Baix Empordà.
Seguim amb els resums del que han donat de si aquest 2017. I ara ho fem des del prisma de l'economia, del comerç, de les empreses del Baix Empordà. Veurem com ha evolucionat aquest any a la nostra comarca en matèria econòmica. I ho farem de la mà de l'Alba Lejide i l'Eugènia Güell. Aquest 2017 ha portat uns resultats satisfactoris pel sector hoteler. Malgrat els atemptats a Barcelona i a Cambrils del passat mes d'agost, el turisme a la Costa Brava no es va veure afectat i la temporada hotelera es va desenvolupar satisfactòriament apostant per la qualitat i la innovació. Pel que fa a aquest Nadal, la Unió d'Hostaleria i Turisme espera veure una gran ocupació durant aquestes festes, Alba.
El gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, Martí Sabrià, ja va valorar que els hotelers van poder treballar amb una mitjana de preus superior a altres anys i també va destacar l'aposta per reinvertir en la millora dels establiments i de l'oferta de serveis.
Hem arribat a fer unes previsions a partir d'una Setmana Santa esplèndida d'un mes de l'any molt bo, que això encara seria millor del que ha sigut, però en realitat crec que no ens podem queixar. Hem fet un excel·lent juny, hem fet juliol i agost molt semblants a exercicis anteriors, tenim molt poc marge de creixement aquí per la preocupació, però en canvi hem treballat a preus francament interessants, de mitjana molt superiors als anys anteriors, i per tant empresarialment crec que tancarem a finals d'octubre, a principis de novembre, el que en diem temporada, amb plena satisfacció per part del sector.
Respecte al Nadal, Sabrià ha destacat que les expectatives s'han vist remuntades pels canvis d'hàbits dels catalans i els francesos que passen les festes a la Costa Brava. Un final d'any que podria ser inclús millor que el pont de la Constitució.
L'Associació de Centres Turístics Subaquàtics de la Costa Brava també fa un balanç positiu de la temporada d'estiu i posa la vista en l'augment de visitants estrangers.
El projecte d'exportació del busseig a altres països, posant èmfasi en la Gran Bretanya, s'està materialitzant en èxit i s'espera que el 2018 es consolidi aquesta activitat amb un major nombre de visitants britànics interessats en el busseig. L'associació considera que un factor que ho facilitarà serà l'augment de vols directes que hi haurà a l'aeroport de Girona.
Les comarques gironines agrupen gairebé la meitat dels apartaments turístics de Catalunya. S'espera que en 2 o 3 anys el gruix d'apartaments il·legals que encara queden a la demarcació puguin estar bastant al dia en regularització.
Un 43,75% dels apartaments d'ús turístic legalitzats de Catalunya són a les comarques gironines, cosa que suposa 28.000 apartaments amb un total de 140.000 places. Per tal de regularitzar el nombre d'apartaments il·legals, el president de l'Associació Turística d'Apartaments de les Comarques Gironines, Lluís Parera, va dir que cal professionalitzar-se i col·laborar amb els portals d'internet que cerquen apartaments perquè aportin dades més fiables i també portar un registre dels apartaments que es lloguen.
Malgrat les bones dades del turisme, l'atur creix gairebé un 5% al Baix Empordà i es queda en 5.600 aturats. A la majoria de municipis l'atur va augmentar al setembre, sent Palafrugell la localitat que més ho ha patit, amb 68 aturats més.
Les dades de l'atur registrat del mes d'agost mostren que l'atur s'ha incrementat en 275 persones al Baix Empordà. Això suposa un increment d'un 4,7% respecte al mes de juliol. És el primer increment en el nombre d'aturats al Baix Empordà des del mes de novembre de 2016. Des de llavors, el nombre de persones sense feina s'ha anat reduint, de manera que es va arribar al mínim al juliol de 2017. Tot i així, un estudi del Consell de Cambres conclou que l'ocupació a les comarques gironines tornarà als nivells d'abans de la crisi a finals de 2019. Ara bé, segons l'informe, el nivell de creació de llocs de treball és menor que el nivell de recuperació econòmica.
La construcció d'habitatges remunta a les comarques gironines després de tocar fons el 2014. Segons el Col·legi d'Aparelladors, la tímida tendència a l'alça que es va registrar el 2015 s'ha confirmat durant aquest any i durant el 2016 es van fer més de 600 pisos i cases noves.
Per primer cop en 6 anys al territori ja es preveuen engegar obres que sumaran més d'un miler d'habitatges. En el cas dels habitatges ja acabats, d'un any per l'altre el creixement ha estat de més del 40%. S'ha passat de poc més de 600 a més de 900. Són tant pisos com cases que sobretot es concentren a les comarques del Gironès, l'Alt i el Baix Empordà, on ja es comencen a fer un lloc les obres d'alta standing.
2017 resumit a Ràdio Capital.
Aquest any 2017 vam començar parlant de les mobilitzacions dels pagesos. Aquestes reivindicacions s'han fet sentir al llarg de l'any. Una marxa de tractors amb diverses columnes que van sortir des de diferents punts de Catalunya va durar 2 dies i mig al país per reclamar suport i dignitat per a l'activitat agrària.
Això va ser entre el 26 i el 28 de gener quan es van concentrar tots a l'Avinguda de Maria Cristina de Barcelona. La van batejar com a Marxa Pagesa per la Dignitat. Ha sigut la protesta més ambiciosa que organitza el sindicat agrari Unió de Pagesos. D'altra banda, volen influir en un model de nou país que respecti i valori l'activitat agrària. De l'altra, evitar noves retallades que afectin els recursos per als plans de desenvolupament rural. Ho explicava Xavier Frigola, coordinador d'Unió de Pagesos a Girona.
Una de les problemàtiques és que el que és la distribució i comercialització està reduïda a molt poques mans i, per tant, tenen un poder increïble i a vegades apliquen mesures, normalment molt abusives. El que nosaltres intentem és buscar com a aliats els consumidors i el que demanem és preus justos per la pagesia i preus justos per al consumidor.
El sindicat agrari també ha reclamat indemnitzacions pels ànecs que van haver de sacrificar. El virus de la grip aviària es va detectar el mes de febrer en 10 granges d'engreix d'ànecs.
A l'Empordà, les restriccions van afectar una granja de Fontanilles i una de Vilopriu. Aquestes restriccions s'aplicaven a les zones de protecció en un radi de 3 quilòmetres i de vigilància en un radi de 10 quilòmetres. Com a mesura preventiva, aquests productors van tenir immobilitzats els animals i no podien ni vendre'ls ni portar-los a l'escorxador. Les mesures es van aixecar el 2 d'abril.
Un any en què s'ha consolidat la taula comarcal agrària. En formen part el Consell Comarcal i diverses associacions agràries per buscar acords i evitar duplicitats. Enguany, la taula sectorial ha servit per millorar la comercialització de les empreses, establir aliances amb la Catalunya Nord i augmentar el coneixement del producte local a la societat.
Un dels objectius és arribar als infants i joves amb accions com el concurs Fem Bullir l'Olla, que heu pogut escoltar a Ràdio Capital. La xarxa Trama, que és la xarxa agroalimentària del Baix Empordà, que té per objectiu donar suport a tot el sector agroalimentari de la comarca. Pretén potenciar el creixement i la viabilitat de les empreses d'aquest sector estratègic de l'economia comarcal.
Un dels projectes de la xarxa Trama que és recuperar el fesol de l'Ull Ros perquè no desaparegui de l'Empordà i, pel que sembla, se n'estaran sortint. Els pagesos que han participat en el projecte tenen bones expectatives de cara a aquesta collita.
A principis d'any, 5 productors de la zona es van aliar amb les administracions per potenciar el conreu i el consum d'aquesta varietat tradicional del fesol. Amb aquesta finalitat van crear el grup de recuperació del fesol de l'Ull Gros. Francesc Galí és el tècnic de la xarxa Tràmac del Consell Comarcal del Baix Empordà.
A pagès sembla molt incert. Ells creuen que anirà bé, però bueno, encara fins que no estigui el sac ben lligat no ens diran quan han collit. Les pluges han vingut quan tocava i ells, per si de cas, ja han afegit rec.
La varietat del fesol de l'Ull Ros és una varietat que va començar un procés de desaparició amb la mecanització de l'agricultura. Artur García, pagès de Can Puig Macallà de Palamós, ens explicava que és difícil de conrear perquè floreix al cap d'un mes i no es pot collir a màquina.
Has d'anar collint els secs mentre hi ha els verds i mentre està florint.
Val.
I per això no es pot mecanitzar de la recol·lecció, que si bé té passar a fer mà, i això és el que fa que sigui tan costós i que la gent no vulgui fer-ho.
També s'han publicat les característiques nutritives de la varietat i s'ha celebrat una fira del fesol de l'Ull Ros a Palau-sator. Aquestes accions, entre d'altres, han fet que el cultiu d'aquesta varietat s'hagi doblat.
I ara parlem d'un altre col·lectiu important de la nostra comarca, que són els arrossaires de Pals. L'agrupació de defensa vegetal ha estat en alerta aquest any per la detecció del fong de la pericolariosi, sobretot en aquelles varietats sensibles. Aquesta campanya s'ha donat en condicions climàtiques idònies pel desenvolupament d'aquest fong. Hi ha hagut altes temperatures i una humitat molt elevada.
A l'Empordà han dut a terme tractes preventius. Aquesta substància per primer cop ha perdut l'autorització excepcional de la Comissió Europea. El Delta de l'Ebre, Unió de Pagesos, ha advertit d'una pèrdua en la collita d'arròs d'entre el 20% i el 50% i afectacions fins al 70%, segons les varietats, a causa de la proliferació del fong.
Passem ara a parlar del port de Palamós.
Si som capaços de seguir sent viables o rendibles com a empreses, pescant menys, crec que és el principi de la sostenibilitat. Hem de plantejar on ens plantegem aquí a Palamós, que han de ser rentables, poder seguir sent pescadors d'una manera digna, però també sense malmetre massa els recursos.
Aquest que sentíem és Toni Albalat, patró major de la confraria de Palamós. La flota que pesca a la gamba ha acabat l'any amb nous equipaments per tenir un menor impacte ambiental. Les embarcacions de la pesca de la gamba han canviat les portes, que són aquelles estructures que mantenen la xarxa oberta quan està en marxa, per unes altres de més aerodinàmiques i lleugeres. Això fa a la pràctica que es pugui reduir notablement el dany que es causa en el fons marí.
La flota pesquera de la gamba de Palamós la integren 17 embarcacions i aquest any també hem conegut que el volum de negoci de la llotja del peix de Palamós ha pujat. El negoci va pujar fins als 8.600.000 euros en un any. Tot i això, s'han venut gairebé les mateixes tones, poc més de 1.500. Un 20% del negoci correspon a les vendes de peix blau realitzades durant la subhasta del matí i la resta es va generar durant la subhasta de la tarda.
A més, aquest any us hem explicat que revifa el sector de la ceràmica a la Bisbal. Salvador Figueres, el president de l'Associació d'Empresaris Artesans Ceramistes, va explicar-nos una de les accions que ho ha propiciat, el Tastaulletes.
Es tracta d'un esdeveniment que busca mostrar les novetats d'estris de la taula fets amb ceràmica. Figueres va assegurar que la resposta de la població a l'esdeveniment és bona en general, però que es coneix més fora de Catalunya.
La majoria dels productors de la Bisbal el que fan és tenir un mercat exterior, per exemple, a França, Anglaterra, als Estats Units, doncs és més conegut que pràcticament d'aquí, no? Aquí sempre tenim la costum de servir-ho en plats de porcelana, quan realment el plat de ceràmica s'han trobat noves fórmules d'esmalt, nous colors, noves games de colors i noves textures. Llavors, això és molt important.
Per revertir aquesta situació, assegura que cal recuperar la tradició de regalar ceràmica de la Bisbal enfront de nous materials. També ha assegurat que la campanya per donar a conèixer els productes de ceràmica a turistes ha anat prou bé, però també ha volgut reivindicar les accions que es fan per promoure que joves empordanesos es puguin dedicar a la ceràmica per obtenir un planter.
Actualment, doncs, el boom de la ceràmica ha tornat a reviure una mica. Es torna a haver-hi moviment, producte de proximitat, peça artesanal, peça més contemporània, moderna, vull dir que s'està revifant i necessitem el planter a partir d'aquí uns temps, doncs tinguem un relleu generacional.
A l'Empordanet hi ha la concentració més alta d'artesans de Catalunya, deixant a banda l'àrea metropolitana de Barcelona. En els darrers anys hi ha hagut un increment d'antiquaris, brocanters i empreses relacionades amb la decoració de la llar. Els artesans vinculats a la ceràmica representen el 60% del total d'artesans identificats al territori.
Per això, aquest any ha nascut el primer catàleg d'empreses artesanes de 5 municipis de l'Empordanet. Són la Bisbal d'Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Ullastret i Cursa. Ho fan per donar a conèixer l'artesania de la comarca, l'hostaleria i el sector de la distribució. Volen buscar nous públics i consolidar el sector de l'artesania amb ceràmica com a eix central.
I precisament sobre els productes locals i com promocionar-los van parlar amb en Llorenç Frigola, president de la Indicació Geogràfica Protegida Poma de Girona. Vam entrevistar-lo al Supermatí i aquesta va ser la conversa amb en Miquel 40.
La campanya de collita de la poma va començar a principis d'agost i acabarà el mes de novembre. Pot ser un bon moment per fer repàs de com ha anat. L'inici de la collita va avançar-se 5 o 8 dies. I per parlar-ne tenim amb nosaltres en Llorenç Frigola, que és el president de la IGP Poma de Girona. Senyor Frigola, bon dia.
Molt bon dia.
Bé, doncs, escolti, s'ha acabat la campanya de recollida. Com ha anat?
Bueno, de fet, encara no hem acabat. Encara estem...
Ah, vaja, home.
Les últimes varietats pol·linizadores, queda una o dues passades de Fuji, hi ha empreses que encara estem... o productors que encara estem collint la Pink Lady. Bé, jo diria que aquest any, a lo millor aconseguirem un preu una mica més digne per al productor, perquè des del Beto Rus, doncs, portem uns anys amb els preus molt baixos i pot ser un any que amb un preu molt més digne pel productor. La campanya, jo diria que si bé a tota Europa hi ha un 20-25 menys de producció, inclús en alguns països hasta el 40, el qual ens fa més estar més animats, aquí a Girona hem d'acabar de tancar la campanya, però jo diria que els datos sortiran que ha produït un 3 o un 4% més en ressat tots plegats de més producció. Algunes varietats un 20 o un 30% més, com la Granny Smith, la Fuji han tingut alguns problemes d'escardat, amb 10-20% de menys, però bé, molt més animats doncs, que altres anys i de fet, doncs, si tenim més producció i Europa en tenen menys, doncs amb millors perspectives, no?
Senyor Frigola, deia, des del Beto Rus que hem aconseguit apujar una mica els preus. Això és perquè entrava molta poma d'allà?
Sí, perquè Polònia, que és el primer productor europeu, 4 milions de tonelades, 4.000 milions de quilos, doncs esclar, no poder portar, exportar a Rússia, tot i que a través de les fronteres de països veïns, a lo millor pot anar-hi una mica, doncs és producció que se'n va a Bèlgica, Mercabarna, Mercamadrid, Mercadona, etc., amb la qual ens estan enfonsant els preus d'aquí. De totes maneres, el principal problema que tenim aquí a Girona, o diguem, a la producció de poma d'aquí, és que el 50% ens ve d'Itàlia i de França.
Déu-n'hi-do, el 50%.
Els supermercats, els estudis, anem dient, que anem fent cada 3 o 4 mesos a través de l'associació d'Afrocat, el 50% de la poma és increïble, salvo alguns supermercats com Bonpreu o Plus Fresca Lleida, que protegeixen una mica, doncs estimen en el productor, molts d'altres cadenes doncs compren a l'estranger, no? Ens toca competir amb inferioritat de condicions, perquè quan intentem exportar i França i Itàlia són molt seus i diuen no, que em cremaran al supermercat, que em faran boicot, és impossible, que hi ha una norma tàcita que no podem tenir fruita estrangera. I nosaltres som així, seguim comprant fruita de fora. O sigui, que l'únic que podem fer perquè el productor o el pagès tingui uns preus dignes és comunicar-ho al consumidor, que sisplau, que no compri fruita de fora, que no competim amb les mateixes condicions.
Ja.
Perquè, mira, cada vegada que hem d'exportar un contenedor, aquí al pis de la Junquera, o si ens venen a inspeccionar a casa, ens el fan desmuntar tot, una caixa de cada palot, etcètera, de cada palet, etcètera, no? I el contenidor arriba a Brasil, a Sud-amèrica, així, descomposat, etcètera.
I a què és degut aquest diguem-ne, excés de zel a l'hora de controlar aquests contenidors?
Saps que ens surt més a compte a vegades? Enviar la passada a València i que embarqui des de València i que torni a Barcelona, o que torni a Barcelona. No ho sé, l'any passat, a aquesta època, a la fira em vaig queixar amb la ministra Tejerina. Jo només te puc dir que ho hem intentat des del Departament d'Agricultura. Sempre ens toca competir amb inferioritat de condicions amb els francesos, amb els italians. És una mica decebedor i desencoratge, no?
Escolti, deixi'm, permeti'm que aprofundeixi una mica més en això, és a dir, vostè m'està dient que la poma de Girona de Catalunya, però vaja, centrem-nos en la de Girona, que és on estem parlant. M'està dient que té un tracte discriminatori a l'hora de ser exportada respecte a altres llocs de l'estat espanyol?
Totalment, ens surt més a compte exportar a través en marca de caixes franceses que ens envien i així, a través de marques franceses, i que els exportin ells, que pas a vegades exportar en nom nostre. O sigui, és el tema d'inspecció fronterera a França el fan telemàticament per internet. Aquí venen dos inspectors, es passen un dematí i tot un dematí fan un contenidor i doncs imagina't el dia que has d'exportar 3 o 4 contenidors, com ho fas?
Diu que va parlar amb la ministra sobre aquest tema i què li va dir?
Bueno, sí, ens va posar en marxa amb el representant del Ministeri que s'ocupa d'aquests temes, hem tingut diferents reunions, ha frucat i està a sobre, però són les normes, jo el que et puc dir és que les normes no s'apliquen per tothom igual, en altres llocs d'Espanya no els apliquen així, a França és totalment diferent. L'única bona forma que podem fer és protegir-nos a nosaltres mateixos i no comprar poma estrangera, perquè jo com a IGP ho he intentat tot.
Déu-n'hi-do. Home, això em sembla, la veritat és que em sembla gravíssim. No sé, devien pensar que hi havia urnes ficades a dins dels contenidors, potser, per això hi ha controls més exhaustius. Senyor Frigola, l'inici de la collita aquest any es va avançar una setmana, si fa no fa.
Sí.
Hi ha alguna causa determinada que ho expliqui, això? O...
No, va fer molta calor l'agost, el qual en algunes varietats ens sembla que ha sigut un motiu que els ha perjudicat una mica, però esclar, si l'època productiva doncs són aquests 4 o 5 mesos, comencem una setmana més aviat i les condicions són bones durant tot l'any, ara tot just està arribant aquests dies la fred, però encara estem collint, vol dir que si l'arbre té més setmanes per treballar, més producció, encara millor. Vam tenir un bon fred a l'hivern, amb el qual l'arbre va descansar correctament. Bueno, ens van donar una sèrie de condicions bones perquè hi hagi hagut una molt bona producció en les nostres condicions. El que s'està demostrant és que encara que Europa faci fred, l'any 92 Europa no tenia pomes i quin vam tenir, aquest any a Europa li falten un 20 o un 30%. Girona produeix pomes d'una forma molt segura, molt confiable, pel fet de que estem una mica més al sud de la producció de muntanya o del nord, produïm en condicions del nivell del mar, tenim aigua, tenim planes molt fèrtils, és una producció molt confiable de cares a supermercats, clients, exportació, etc.
Home, jo li he de dir que jo recordo fa 25 anys a casa meva, recordo que el meu pare i el meu germà marxaven a les 7 del matí o les 6 del matí de casa a collir pomes i era una època en la que hi feia molta fred. I li volia preguntar sobre les condicions en les que evoluciona la poma a l'arbre.
Bueno, si feia fred vol dir que devien potser anar a podar, no? O te refereixes anys que feia més fred, no?
Potser sí, encara... no sé si a podar o a collir pomes, però vaja, recordo que sortien de casa molt aviat i a més jo pensava, hosti, quina fred que feia, anava a l'escola i feia molta fred.
Bueno, depèn una mica de varietats, no? Però la pomera necessita unes hores de fred per descansar l'hivern, no? Per unes condicions de parada hivernal, per recuperar-se, per descansar, és la dormància. Aleshores, són més o menys unes 1.700 hores, depèn, ja t'he dit, de varietats. Si això s'ha produït, com s'ha produït aquest any passat, i ojalà tinguem anys de més fred a l'hivern, la floració és uniforme, ve més aviat, ve de cop, i l'arbre es comporta completament, correctament. El que estava passant els últims anys és que com que l'hivern a vegades no està fent prou fred o cada vegada ens passarà més o passa més, després la floració és no uniforme, uns arbres floreixen, l'altre no, més aviat, més tard, i ja anem desequilibrats tot l'any. Diguem, la planta no ha tingut les condicions de descans que tindria més al nord o més en zona de muntanya. És com si diguéssim un inconvenient que tenim produint poma més al sud, com estem nosaltres.
Escolti, vostè em deia fa un moment, ara feia uns anys que la fred semblava que no acabava d'arribar. Jo li pregunto sobre el canvi climàtic. No sé si vostès van seguint, no sé si vostès estan d'acord amb aquest canvi climàtic que sembla que està generant fenòmens extrems de temperatura, diuen plou menys, però quan plou de manera molt més virulenta. La temperatura puja i els hiverns seran molt més curts i no seran tan freds. A més, tinc entès que aquest any hi ha menys quilos de poma recollida perquè hi ha hagut una sèrie de gelades i pedregades a l'abril i el juny respectivament que han fet que baixi la producció. Això és així? I quines mesures contemplen vostès per prevenir les conseqüències que pugui tenir aquest canvi climàtic?
Molt bon tema, perquè amb això ens hi va el futur. Bé, ens afecta més que tot que les tormentes cada vegada són més virulentes, pedregades, etc., el qual les inversions ens acosten més perquè les hem de protegir 100% si poguéssim amb malles antipedregada. Si no, només que perdis un any cada dos o cada tres, doncs ja està, l'empresa se te'n va a terra. Vol dir que les inversions se'ns augmenten molt. La manera de competir-hi, bueno, i també ens pot afectar amb aquest tema del fred hivernal, que això no hi podem fer res i sembla que cada vegada tenim hiverns més...
Més curts i més suaus, de fet.
Exactament. Això és un problema. Salvo que aquest any passat, doncs, que va haver-hi bastant bones condicions. Aleshores, l'única manera que podem competir-hi és més inversions, sigui més professionalitat, etc., i després amb genètica. Anar buscant varietats que s'adaptin més a la nostra zona productiva.
Però clar, això implica, diguem-ne, modificar genèticament la fruita, i això passa just en un moment en el que estem, en el que sembla que hi ha un corrent que aposta pel producte, diuen de proximitat, però a més parlen de ser el més ecològic possible, sense additius, sense manipulació. Com es pot encaixar això?
Bueno,
creuant les espècies, les varietats de pomes que ja tenim, n'estan sortint de noves i creuant de manera natural, sense fer res d'enginyeria genètica. I així anem buscant noves varietats que s'adaptin a les condicions productives d'aquí, amb menys fred, més color, que no necessitin tant salt tèrmic, molt més bones. Hem fet moltes cates i les pomes de, diguem, d'antany o d'abans, doncs els recordem com una cosa excepcional, però després cada vegada que eren les últimes, puc assegurar amb les cates, no? Amb això es va millorant perquè al públic li agradi més i es van treballant. Fins ara la moda eren pomes dures perquè passessin amb pell molt forta, perquè passessin bé les classificadores, els sistemes de condicionament, sí, etc. I ara, en canvi, es treballen pomes molt més dolces. L'última que vam provar, que hem desenvolupat aquí a Catalunya, en Fruit Futur, amb un acord que tenim les centrals d'aquí, amb els neozelandesos i l'IRTA, doncs era una poma que, a més de que ve uns 10-15 dies abans, el mes de juliol, quan te la posaves a la boca, quan mossegaves, era com una esferificació d'en Ferran Adrià, no? Explotava un sabor a dins, de dolç a dins de la boca, no? Bueno, productes nous.
Escolti, i és cosa meva o són cada vegada més petites?
No, cada vegada produïm millor, poma més grossa. Si són petites és perquè aquest any, o últimament, hi ha hagut alguna tendència d'algun productor que, com que necessita reduir costos per poder competir, a vegades reduir costos amb la poda, amb sistemes raros de producció, ha fet que hi ha algunes finques que han tingut algun problema de calibre. Però en condicions normals cada vegada produïm més quantitat, més regular i millor, eh?
Des d'aquest mateix programa defensem sovint la necessitat de recuperar el sector primari, perquè l'economia de la comarca sembla que s'hagi abocat cada vegada més al turisme i sembla que a vegades això hagi anat en detriment, doncs, doncs això, no? De la terra, del sector primari, dels pagesos, dels ramaders. Li pregunto, ara estem millor o pitjor que fa 5 anys? Ja no li dic fa 20, sinó fa 5.
Ens queda molt a millorar, eh? Abans no arribem com a França, o com a Suïssa, com a Àustria, nord d'Itàlia, ens falta molt i molt, però anem millorant. Jo crec que aquí a Girona som una mica pioners amb aquest tema del turisme, de les visites, de proximitat, d'estimar el producte nostre. El que ens heu d'ajudar, les ràdios, i hem d'estar tothom, és d'anar a la botiga, quan tenen producte estranger, explicar-los, mireu, Marlene, això és una marca italiana, Castany, Domaine de Castany, és una marca francesa. S'han ajuntat totes les cooperatives franceses, perquè també hi ha mitjan quebrat les del Limousin, i ara ens estan invadint amb la poma Fuji. No pot ser, fins fa algunes setmanes encara trobàvem per aquí poma Fuji brasilenya, no? Aleshores, això a l'estranger la gent ho fa, li demana a la senyora que li ven la fruita, li explica, sí, li reclama. Aquí ens falta una mica més d'aquest activisme amb la compra, no?
Li he de dir que sóc anti-pomes Marlene. Miri.
Jo també. Jo estic intentant fer una campanya que començarem des de demà mateix, perquè presentem un producte nou a l'Escola d'Hostaleria i ara ho acabem de pactar el conveni amb els treballadors dels sous dels pròxims 3 anys, els augments, i hem demanat una mica de col·laboració i, diguem, la paraula o la frase seria: volem fer Girona lliure de poma estrangera. A veure si ho aconseguim.
Déu-n'hi-do, això és perillós, això és caminar en el filo de la navaja, això de...
És igual,
de
fer... ens fa falta, ho necessitem.
Escolti, encara una última pregunta, perquè jo sóc consumidor de poma Fuji. Quina és la variació? I a més, ja li dic ara, només menjo poma de Girona, com a molt de Lleida, quan vull dir, sempre ho pregunto a la fruiteria. Pregunta, quina és la varietat, diguem-ne, autòctona de Girona que em recomana que em foti?
Bueno, la Fuji és molt bona, és molt dolça, potser és la que està més de moda. La Gala normalment està molt adaptada a les condicions d'aquí, la Golden sempre s'ha produït, l'única cosa que ara hi ha una tendència en consum a la baixa, perquè només en consumeix Espanya, Itàlia i el nord d'Àfrica. Bueno, i moltes varietats noves que estem intentant portar als Estats Units, de fora, perquè tot aquest tema de millora genètica i així està evolucionant. En els pròxims anys hi haurà noves varietats. Potser la varietat que Girona és més famosa i en tot el món la millor poma Granny Smith del món, això es va confirmant a totes les fires, es fa a Girona, a les condicions productives de Girona.
És la varietat Granny Smith, eh?
La Granny Smith, la verda, l'àcida. No hi ha lloc del món, ni al sud de França, ni a Itàlia, com que fa més fred, ni als Estats Units, que facin la Granny Smith com aquí a Girona. pel fet que la tenim més setmanes, floreix molt aviat i la tenim més setmanes en el camp, no fa fred, per tant també la podem collir una mica més tard. El grau de sucres de maduració és més bo que en zones del nord d'Europa, es pot conservar més bé. No sé, hi ha per exemple un client que en rep un contenedor durant 52 setmanes a l'any a Qatar d'aquesta varietat, no?
Carai.
Vull dir, ens estem especialitzant molt. Canadà s'ha obert aquest any un bon mercat de Granny Smith. Bueno, han vingut compradors de tot el món a buscar aquesta varietat aquí a Girona.
Senyor Llorenç Frigola, president de la IGP Poma de Girona, gràcies per atendre la nostra trucada. I escolti, amb tot allò que suposi la defensa del producte de casa nostra i de tot allò que tingui a veure amb la defensa d'aquest sector primari que dèiem, compti amb nosaltres pel que sigui.
Ens fa falta que tothom demani poma de Girona i aconseguim fer Girona lliure de poma estrangera.
Lliure de poma estrangera. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Adéu, bon dia.
Bon dia.
2017 resumit a Ràdio Capital.
Escoltàvem l'entrevista de Miquel 40 a Llorenç Frigola, president de la Indicació Geogràfica Protegida Poma de Girona. Estem fent un repàs pel que ha donat de si aquest 2017 al Baix Empordà en matèria econòmica. Fins ara hem parlat de turisme, de l'atur, del sector primari, i ara toca obrir una altra carpeta, les infraestructures.
2017 Capital. El resum de l'any al Baix Empordà.
L'any començava amb la promesa del Departament de Territori i Sostenibilitat d'invertir 20 milions d'euros per millorar les malaguanyades carreteres del Baix Ter. La inversió serà progressiva i es farà en els propers 4 anys, segons s'hi havia compromès llavors el conseller Josep Rull.
Feia anys que els alcaldes del Baix Ter reclamen inversions per resoldre els problemes de seguretat a la xarxa viària, així com els col·lapses que s'hi produeixen especialment a l'estiu. El conseller de Territori i Sostenibilitat reconeixia que aquesta inversió és necessària.
En un escenari de molt pocs recursos econòmics, hem de ser capaços de prioritzar. Sabem que hi ha una necessitat aquí en el Baix Ter, en termes d'activitat econòmica, en termes d'equilibri territorial, sobretot en termes de seguretat, i per tant hem lliurat en el territori un pla d'acció perfectament calendaritzat, avaluable.
Rull assegura que hi ha ple consens amb els alcaldes de la zona sobre la necessitat d'aquestes inversions, però també els instava a mantenir-se alerta perquè les obres es facin governi qui governi.
Una afirmació important perquè precisament les rotondes d'Ullà i de Torrent van ser una de les últimes obres que va adjudicar la Generalitat abans de l'aplicació de l'article 155. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat les obres de millora de la seguretat viària de la GI 652 a Torrent i a Ullà. Les actuacions consisteixen en la construcció d'una rotonda a cada carretera que millorarà l'accés al municipi i la fluïdesa del trànsit.
També hem acabat l'any sabent que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha tret a licitació els treballs de redacció de 4 projectes de millora de carreteres del Baix Ter. Suposaran una inversió de 18,5 milions d'euros. En concret, estem parlant del condicionament de les carreteres entre la Pera i Parlavà, Parlavà i Serra de Daró i Serra de Daró i Gualta. També del projecte de la GI 633 i la GI 634 entre Colomers i Verges. Es preveu eixamplar les vies, millorar el traçat i renovar del ferm i la senyalització. El departament també ha començat els tràmits per redactar l'estudi informatiu i d'impacte ambiental del variant de Torroella de Montgrí, que busca que els vehicles circulin pel nucli urbà de la població.
Una de les obres més ambicioses que us hem explicat ha sigut la façana marítima de Sant Feliu. És una de les iniciatives estrella del govern local que us hem explicat aquest any 2017. És una inversió que es divideix en 2 anys a càrrec dels pressupostos d'aquest 2017 i del futur 2018. Ho explicava el regidor d'Urbanisme, Josep Savalls.
És un projecte important, és un projecte d'un import molt alt i que repercuteix doncs, de nivell hidràulic a la ciutat, perquè estem canalitzant la riera amb un doble calaix. I per altre costat també repercuteix a nivell estètic sobre el que és el passeig del mar, és la primera gran actuació en molts anys.
Repassem doncs aquests detalls del projecte amb l'Alba Legide.
La reforma preveu una graderia semicircular en forma d'amfiteatre sobre la platja, que servirà d'accés al mar i alhora per celebrar espectacles i esdeveniments sobre la sorra amb vista al mar. També contempla un jardí lineal i un passeig entre el vial i la graderia, així com l'arranjament de l'asfalt i l'ampliació del calaix de la desembocadura de la riera.
La primera fase del projecte ha començat aquest any i durarà fins a l'inici de la temporada turística de l'any vinent. Aquests mesos s'urbanitzaran els carrers i places i s'actuarà sobretot en el cablejat i la xarxa d'aigua. Un dels reptes serà la renovació del sobresòl obsolet dels carrers. Les obres llavors s'aturaran a l'estiu i continuaran al setembre de l'any 2018. En aquesta segona fase és quan intervindran en la mateixa platja i construiran la graderia sobre la platja, que servirà d'accés per al mar i per celebrar espectacles.
En un principi, l'Ajuntament va anunciar que reformaria l'espai amb una inversió d'1,2 milions d'euros, però ara el consistori ha decidit ampliar la proposta inicial per renovar també tots els serveis públics que hi ha a la zona. A més, ha optat per millorar la qualitat dels acabats de l'obra cobrint el passeig amb pedra natural. El projecte contempla que es mantinguin els arcs característics de l'accés al passeig i s'ampliarà el carrer perquè a la zona propera al Palm Beach la via pugui tenir dos carrils. També es doblarà la capacitat de la riera i es construirà una bocana orientada cap a l'Espigó. De moment, el govern es concentra en aquesta part de l'extrem dret de la badia, però no tanca la porta a reformar a llarg termini la resta de trams del passeig.
Tot i això, l'obra no ha estat exempta de polèmica. El PDeCAT i Guíxols des del carrer van reclamar que es consultés a la ciutadania i aquesta darrera formació va proposar una audiència pública al Teatre Municipal perquè es debatés el projecte. Guíxols des del carrer també insta el govern a reclamar a costes el traspàs de les concessions de l'antic edifici del Palm Beach i la de Turispània.
La reforma també afectarà la placeta Ferran Agulló, on des de 1963 hi ha un petit estany que acull l'escultura La Costa Brava de Joan Rebull. El futur de la figura, coneguda popularment com la senyora Pepita, ha posat en alerta molts veïns. El govern municipal assegura que un cop feta la remodelació, la Pepita tornarà al seu lloc, però preveu eliminar el petit estany on està situada. L'associació Amics del Museu ha presentat una al·legació en què reclama que es conservi tot el conjunt, format per l'escultura, l'estany i un arbre, tal com va ser concebut per l'escultor.
El govern de Sant Feliu de Guíxols finalment ha acceptat algunes esmenes presentades en aquest projecte de reforma de Passeig de Rius i Calvet. El govern va rebre un total de 15 al·legacions que van presentar algunes entitats com els Amics del Museu o grups polítics com Guíxols des del carrer.
La Junta de Govern ha recollit l'al·legació per l'estacionament de bicicletes. També restaurarà l'escultura de Joan Rebull de la plaça Ferran Agulló, però no aclareix què passarà amb l'estany. La plaça de Sant Pere serà pavimentada de nou. La resta d'al·legacions es desestimen. Eren al·legacions que qüestionaven l'acabat de les grades i esglaons en formigó, la posició de l'arbrat i el seu replantament i la rehabilitació de la font de la plaça Sant Pere. Una altra al·legació també proposava incorporar l'Espigó en el projecte per adequar-lo com a zona d'esbarjo i per a serveis marítims.
Resum de l'any 2017 a Ràdio Capital.
I ara parlem d'un altre passeig, el de Llafranc, que ha acabat aquest any. Concretament, ha acabat a finals de juny, justament amb l'inici de la temporada turística. El cost és de gairebé 1,4 milions d'euros, finançats íntegrament per l'Ajuntament de Palafrugell.
El projecte destaca per conservar al màxim l'essència del nucli costaner, mantenint l'estètica i la tipologia de materials i vegetació del passeig actual, alterant al mínim l'atmosfera que té. D'altra banda, es milloren els aspectes de mobilitat. S'engrandeix l'espai destinat als vianants i es resolen problemes a la xarxa d'aigües, enllumenat i clavegueram. Amb aquesta remodelació, la circulació des de l'entrada del passeig fins a la plaça Promontori és de sentit únic amb una amplada inferior a l'actual. De la plaça fins al port es manté el doble sentit per facilitar-ne el seu accés.
L'Ajuntament, per cert, ha instal·lat una càmera per controlar l'accés i l'aparcament dels vehicles.
El nou aparell incorporarà un lector de matrícules per garantir que només hi accedeixen els veïns i propietaris d'establiments. També instal·larà un semàfor per regular el trànsit quan hi hagin de passar vehicles amb embarcacions de grans dimensions.
Ara passem a parlar d'autobusos, perquè si hem de parlar d'infraestructures, no hem d'oblidar el transport públic. Per començar, tenim l'estació d'autobusos de Torroella, que aquest any ha sigut adjudicada la seva millora per part del govern català.
Instal·laran una marquesina refugi addicional a l'estació d'autobús de Torroella de Montgrí. Es tracta d'una millora reivindicada per l'Ajuntament per evitar molèsties en dies de pluja o vent. L'estació es va inaugurar fa 2 anys per substituir la parada de la plaça Lledoner, un punt que havia arribat a provocar problemes de trànsit.
On hi ha hagut més polèmica ha sigut amb l'estació de la Bisbal. El pla inicial de l'Ajuntament va ensopegar amb la Comissió d'Urbanisme de Girona.
Com va avançar Ràdio Capital, aquest organisme de la Generalitat va emetre algunes observacions, tant pel que respecta a la tramitació a seguir com també altres aspectes normatius que s'hauran de resoldre en el document final. En concret, la comissió observa que l'àmbit del pla especial abasta terrenys més enllà dels pròpiament destinats per equipaments. Per exemple, alguns terrenys estan qualificats de sistema viari perquè pertanyen a la carretera de Cruïlles. Per això, demanen excloure'ls del pla.
El ple va haver de fer els canvis i finalment a l'octubre la comissió va aprovar el pla urbanístic.
La nova estació serà a prop del CAP en forma lineal cap a la carretera de Cruïlles. Es preveu que estigui habilitada per a 4 autobusos i una fila d'aparcaments de vehicles dels usuaris, 2 vies laterals per l'entrada i sortida dels autobusos.
I tanquem aquest repàs d'equipaments amb una inversió que traspassa les fronteres empordaneses. Sant Feliu de Guíxols va tancar un acord per 20 anys amb la baronessa Thyssen per obrir l'any 2020 el Museu Thyssen al monestir de Sant Feliu. L'espai acollirà ni més ni menys que 400 obres de pintors catalans com Joaquim Mir, Santiago Rossinyol, Ramon Casas o Martí Alsina.
Carmen Cervera va assegurar que l'espai Ganxó farà exposicions conjuntes amb els museus Thyssen de Màlaga i Madrid.
Creo que es la única colección catalana del siglo XIX y XX más importante del mundo. Y va a estar aquí en San Feliu. Haremos, como ha dicho el señor alcalde, haremos exposiciones junto con el Museo de Thyssen Málaga, Thyssen Madrid, haremos exposiciones temporales, se añadirán eventualmente obras internacionales seguramente.
L'alcalde de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, va detallar el projecte que tenen pensat per al museu. El consistori havia adquirit aquest any els jardins de 5.200 metres quadrats que es troben al costat del monestir, que comportarà una inversió de 6 milions d'euros. De moment, l'Ajuntament ja ha iniciat la redacció del projecte del museu amb la intenció que estigui acabat a finals d'any. L'alcalde, Carles Motes, preveu que el nou espai tindrà capacitat per transformar la vila.
La transformació que pot fer el Museu Thyssen a la ciutat en la seva oferta, sobretot turística i econòmica, crec que és de tots palesa si tenim en compte l'experiència prèvia que ja tenim, com ha transformat, per exemple, el Museu Thyssen Màlaga, tot un entorn d'aquella ciutat.
El govern de Sant Feliu de Guíxols assegura que el projecte executiu del Museu Carmen Thyssen en el monestir serà molt curós amb l'entorn. L'executiu reaccionava així a una campanya que exigeix buscar una ubicació alternativa perquè considera que el projecte és un greu atemptat per l'edifici. L'alcalde Carles Motes garanteix que el projecte enaltirà en tot moment l'espai.
El primer interessat de que l'espai sigui conservat i que hi hagi una afectació que dignifiqui l'espai és l'Ajuntament. Vull dir, els primers que vetllarem perquè aquell espai sigui de primer nivell serem nosaltres.
De moment, però, s'estan fent les prospeccions arqueològiques a la plaça de l'Abadia, on es preveu construir un nou edifici annex. L'aposta del govern també passa per complementar el claustre inacabat del monestir.
L'alcalde Carles Motes assegura que l'Ajuntament inverteix des del primer moment en la zona amb l'adquisició per 740.000 euros dels jardins del monestir, que fins ara han estat tancats al públic. El govern vol convertir l'espai en un centre cultural de primer nivell relacionat amb l'art. Per això, a més del museu, hi voldria situar l'Escola d'Art.
Gràcies, Alba. Estem fent un repàs a tot el que ha donat de si al Baix Empordà aquest 2017.
2017 resumit a Ràdio Capital.
I ara ens fixem en el comerç de proximitat. Aquest any no hem parat de fer-nos una pregunta sobre el comerç, que per exemple li feia en Miquel 40 en el programa Supermatí al regidor de promoció econòmica de Palafrugell, Albert Gómez.
Aquests dies, per algun motiu que desconec, perquè ha estat una conjunció gairebé astral, que hem acabat parlant amb molts responsables de promoció econòmica de diferents ajuntaments i també amb responsables d'associacions de comerciants, i una mica el tarannà, diguem-ne, compartit que hi ha és: anem a convertir el nostre poble en el competidor, diguem-ne, de l'espai gironès o de espais com l'outlet de la Roca o de l'IKEA en matèria de mobles, no? És una assignatura pendent aquesta, evitar que la gent el dissabte a la tarda digui me'n vaig a l'espai gironès a comprar i que es quedi en aquest cas a Palafrugell.
Per mirar de potenciar el comerç, aquest 2017 han coincidit diversos plans de comerç dels ajuntaments per revitalitzar les botigues dels municipis, i comencem fent-ho per Palafrugell.
El comerç de Palafrugell gaudeix de bona salut, però calen mesures per enfortir-lo i modernitzar-lo. Així ho constata l'anàlisi realitzat en el marc del projecte que impulsen l'Institut de Promoció Econòmica i l'Associació de Comerciants. L'Ajuntament i els comerciants estan duent a terme un pla per l'enfortiment del comerç urbà de Palafrugell.
El projecte consta de dues fases, una primera d'anàlisi i diagnòstic i una segona que començarà aquest 2018 en què es programaran i s'executaran accions concretes que resultin de l'observació prèvia. Escoltem Albert Gómez.
Les accions ja concretades i amb una calendarització i una priorització, això ja ho presentarem a finals del mes que ve, per tant, a finals de gener. Aquesta feina, diguem que jo entenc que ara ha de ser més tècnica, doncs ja la tindrem feta, no?
La primera etapa ha constat d'un treball de camp desenvolupat entre els mesos de juny i agost.
Constava de més de mig centenar d'enquestes a consumidors, tant palafrugellencs com d'altres municipis empordanesos i segons residents, així com entrevistes a comerciants i sessions en grups de discussió. De l'anàlisi del material recollit se'n desprèn que el comerç de Palafrugell té una bona salut pel nombre de persones que hi compren i especialment el seu mercat. Els consumidors també valoren bé la imatge comercial dels botiguers i carrers.
Alba, el pla planteja que calen accions en tres àmbits, no?
En primer lloc, impulsar el moviment associatiu sobre la base d'un model de col·laboració públic-privat entre el comerç i l'Ajuntament. Segon, que s'implementin mesures de reactivació, enfortiment i modernització de l'activitat comercial per donar més dinamisme als comerços i als carrers de la vila. I tercer, mesures perquè l'espai comercial urbà sigui més atractiu i agradable, perquè la gent s'hi passegi i, evidentment, compri o consumeixi més a gust.
A Platja d'Aro han consensuat reformes a les galeries comercials del municipi amb els propietaris dels establiments. És part del pacte pel comerç que es preveu que es pugui presentar a principis d'aquest nou any. Es busca que el signi la majoria de partits del municipi i els comerciants.
Tal com ha explicat a Ràdio Capital el regidor de Promoció Econòmica, Maurici Jiménez, per regular millor la presència de les galeries a l'espai públic, l'Ajuntament estudia municipalitzar, d'acord amb els establiments, els vials privats de dins de les galeries.
D'aquesta manera el que aconseguirem és que aquests vials passin a ser de gestió pública, de titularitat municipal, i a partir d'aquí significa que nosaltres podrem realitzar inversions, podrem realitzar manteniments i a més podrem regular, cosa que fins a dia d'avui no podem fer.
Jiménez explica que les galeries amb qui han parlat fins ara creuen que aquesta seria la millor opció.
Portem molts anys en què ells han intentat, per la part privada, d'intentar una autorregulació amb la qual no s'han acabat d'en sortir i que a més això els donaria dret a obtenir serveis de l'administració local que ara no tenen, serveis com són mobiliari urbà, jardineria, residus.
Platja d'Aro treballa en el pla estratègic que ha de fixar les línies de futur a mitjà i llarg termini del model comercial. Aquest pla inclou una revisió urbanística i revisió dels serveis.
A Palamós els comerciants han escollit un nou president, Toni Batxiller. El vam entrevistar i va explicar que l'única manera per transformar el comerç és amb optimisme. Per això planteja canviar la mentalitat i, a més, aprofitar els dos grans agents. Per una banda, la part online i la digital.
Batxiller va parlar de la importància que els ciutadans tinguin consciència de que l'economia del poble depèn del nostre consum i ha explicat el nou projecte que està impulsant Fecotourt, la Card Costa Brava, una targeta de fidelització pels comerços de Palamós, Castell, Platja d'Aro i Calonja i Sant Antoni, amb la qual els clients aconseguiran descomptes de diferents establiments. Toni Batxiller també va parlar del tancament del cinema a Arinco com un canvi que es dona a causa de la transformació del consum. L'oci es concentra en els centres comercials. Va explicar, però, que no creu que l'eix comercial de Palamós s'hagi de traslladar, però sí que es treballarà per crear una àrea on es pugui aglutinar tant cinemes com l'oci infantil amb l'objectiu de que la gent no marxi a consumir aquests productes a un altre lloc.
Finalment, anem a Sant Feliu de Guíxols, on aquest any han presentat un pla per enfortir els negocis del municipi en els propers 3 anys.
Millorar l'atractiu dels establiments i la zona comercial o potenciar la cooperació pública o privada són algunes de les accions que es duran a terme. La regidora d'Activitat Econòmica, Sílvia Romero, explicava els 3 blocs sobre els quals es durà a terme l'actuació.
El primer bloc té molt a veure amb l'urbanisme comercial, amb la via pública, amb tots els elements que acompanyen a una experiència de compra verdaderament amable, agradable. El segon gran bloc té molt a veure amb la cooperació, la cohesió i el treball conjunt entre l'administració pública i els agents econòmics representats per l'Associació d'Empresaris, òbviament, no? Però també per la resta d'agents econòmics que formen part d'aquest sector, no? També el mercat municipal i tot plegat. I el tercer gran bloc és el que té més a veure amb tots els temes de promoció i dinamització dels eixos comercials i també tot allò que té a veure amb la innovació i la formació de l'empresariat, no? Dels empresaris de comerç, del petit comerciant o de les empreses de servei per millorar la seva oferta. No? Nosaltres ara el que anem a fer des de l'equip de govern, des de la regidoria, és treballar la priorització d'aquestes accions, posar-les en el calendari, perquè ja en l'any 2018, en el pressupost municipal, hi haurà una sèrie d'actuacions que ja es duran a terme.
El mercat municipal serà un dels primers espais en beneficiar-se del nou pla de dinamització, la implantació de la qual s'espera que comenci durant els tres primers mesos del 2018.
2017 Capital.
Estem a punt d'acabar aquest resum econòmic del 2017 al Baix Empordà. Abans, però, no volem marxar sense mencionar alguna de les empreses que han sigut notícia aquest any 2017. La Brava Beer, que aquest any ha assegurat que traslladarà la seu central de producció a l'Empordà a l'any 2023. L'empresa, que té la seu a Vulpellà, que ha anunciat que invertirà entre 8 i 10 milions d'euros en aquesta nova planta. El seu objectiu seria produir uns 10 milions de litres a l'any des d'aquesta fàbrica, de la qual no han concretat encara l'emplaçament.
Van tancar una segona ronda de finançament de 264.000 euros per poder ampliar la capacitat productiva i al maig entrarà al mercat de la cervesa sense alcohol, amb el llançament de la Sense. La Brava Beer la va crear fa 2 anys amb un grup d'emprenedors vinculats a l'Empordà i compta amb una plantilla d'11 treballadors. La idea era la d'aplicar els processos artesanals, però amb els avantatges de les produccions de gran volum. Ho explicava a Ràdio Capital el director executiu de la Brava Beer, Sergi Carmona.
Tot i que vam començar amb un mètode de producció diferent al que tenim actual, nosaltres no hem deixat els nostres orígens, seguim fent un estil de cervesa que és el Pilsen i amb màxima qualitat perquè les matèries primes que utilitzem és 100% naturals, però industrialitzada en el sentit de grans volums, no? I bueno, una miqueta la idea és aquesta, de donar a conèixer les nostres receptes a tot el gran mercat i amb grans volums.
Actualment produeix uns 160.000 litres de l'any al centre de la producció de la República Txeca, una xifra que vol situar en els 10 milions de litres d'aquí a 6 anys amb la nova fàbrica a l'Empordà. La Brava es comercialitza a la demarcació a Girona i Barcelona a través de 500 punts de venda, però preveu superar els 900.
Aquest any també han ampliat les instal·lacions de l'empresa Vins i Licors Grau, coincidint amb el seu 40è aniversari.
L'ampliació consisteix en 500 metres quadrats més de vinoteca, 1.200 magatzem climatitzat amb temperatura i humitat controlada, un celler d'anyades antigues que van dels anys 20 als 80 i una sala auditori per realitzar presentacions, jornades i tastos de vins. Fins ara es feien tastos en una sala amb una cabuda per unes 20 persones i en aquesta nova té un aforament de 100 persones. El director general Jordi Grau subratllava l'èxit de les vendes online.
Hem incorporat també un magatzem robotitzat per la preparació d'ampolles degut a la creixent demanda de la venda online a tots els països de la Unió Europea, sobretot Regne Unit, França i Alemanya. Actualment tenim unes instal·lacions de 15.000 metres quadrats. La vinoteca disposa de 12.000 referències de tot el món, que ens situa com un dels establiments més grans d'Europa en distribució i venda de vins i licors.
A l'Empordanet, de fet, hi ha almenys 6 naus industrials singulars i 35 hectàrees de sòl que estan en desús i que s'han volgut posar a disposició d'empresaris i emprenedors que vulguin instal·lar-hi els seus negocis. És una de les accions que forma part del projecte EI Empordà, format pels ajuntaments de la Bisbal, Forallac, Corçà, Ullastret, i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura.
L'objectiu és fonamentar l'ocupació dels espais industrials disponibles a la zona de l'Empordanet. Per les característiques de les naus i dels polígons, s'adrecen principalment, segons els responsables del projecte, a professionals liberals i als sectors de la decoració, la creativitat, la logística i la distribució. Són totes les antigues naus on s'hi havia fet ceràmica i conserven elements singulars heretats d'aquella indústria artesanal, per exemple, una xemeneia o un forn o altres elements arquitectònics d'interès. Els responsables destaquen que en aquests moments moments molts treballadors qualificats viatgen fora de l'Empordanet a treballar. Es vol reverir la situació i que els professionals preparats no s'hagin de desplaçar i trobin feina a prop de casa. Quim Gudaiol és el responsable del Viver d'Empreses de Forallac Neixes, que és un dels referents al projecte, i explica la seva experiència.
Però és normal que comencin les empreses i al cap d'un temps doncs comencin a créixer i a ser prou importants per establir-se en una nau de més de 1.000 metres quadrats.
Paradoxalment, hi ha llocs on falta sòl industrial. És a Palamós, on a principis d'any va haver-hi polèmica, una estrella ronça pels espais industrials.
El govern municipal va fer una nova proposta per a la creació de sòl industrial al municipi, mantenir el projecte del sector de la Pietat, on ja hi ha la Hutchinson, però amb un plantejament d'una àrea més reduïda d'unes 25.000 hectàrees. Recordem que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obliga al municipi a replantejar-se les previsions. L'alt Tribunal Català va anul·lar els tràmits urbanístics previstos del POUM del 2008, que contemplava desenvolupar sòl industrial al sector de la Pietat. El govern municipal insistia en la zona, però amb una proposta que reduïa a la meitat l'anterior projecte. Des de l'oposició, la CUP i Junts per Palamós i Sant Joan i són contraris per l'impacte ambiental i perquè consideren que es pot mancomanar el servei amb altres municipis veïns. El portaveu de Junts, Dani Reixac, reclama al govern que demostri quina és la demanda real que hi ha al municipi.
Primer de tot hauríem de saber quin és el mercat real del sòl industrial que s'està plantejant. No tenim una quantia de la importància que pot ser aquest desenvolupament. Però l'alcalde diu que hi ha demanda, nosaltres quan hem fet la petició ens ha dit una trentena, una cosa és la demanda que pugui haver-hi en aquests moments, i una altra cosa és quan es planteja sobre la taula, se'ls diu amb els empresaris quina és la situació i quin és el cost. Llavors és quan s'ha de valorar la demanda real.
Des de l'oposició, el PSC i el PP veuen amb bons ulls la proposta de l'equip de govern.
I en tota aquesta polèmica, evidentment, l'Associació Palamosina d'Empresaris Industrials reclamava que es desencallés la zona industrial.
L'entitat apostava perquè es desencallés la zona industrial prevista. A més, els empresaris reclamaven que el tema s'acceleri. Aquesta associació l'integren prop d'una vintena d'industrials, tot i que havien sigut molts més. L'entitat considera que el projecte que el govern municipal vol impulsar al sector de la Pietat s'adapta a les necessitats i és respectuós amb el medi ambient. Per això reclamava que es desencallés ja i alertava que és urgent que el municipi pugui disposar de més naus industrials.
Moltes gràcies, Eugènia. Moltes gràcies, Alba. Hem estat una hora explicant-vos com s'ha desenvolupat aquest 2017 en matèria econòmica. Seguirem aquest 2018 informant-vos permanentment per ser la referència informativa al Baix Empordà. Tindreu més informació al portal de notícies radiocapital.cat. Que tingueu molt bon any.
2017 resumit a Ràdio Capital.